Avui, a Aula ELAC, parlarem de diverses iniciatives del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet per fomentar l'ús del català fora de les aules. Alumnat de l'Institut Jaume Botey ens explicarà com han fet experiments científics relacionats amb la matèria i amb l'energia eòlica. Estrenarem un nou capítol de la secció EOI ELAC Explorers en què alumnes d'anglès ens parlaran del restaurant Xuroní. A la secció A fons us oferirem l'informatiu que han elaborat l'alumnat de l'Institut Bisbe Berenguer en el marc del programa Tàndem. A la secció Aula News assistirem a una plantació d'arbres al Parc de les Planes amb alumnat de l'escola Folk i Torres i també parlarem de salut bucodental amb estudiants de l'escola Utmar. I per acabar, dues alumnes de l'escola Patufet ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'Hospitalet és una de les ciutats catalanes en què la població parla menys el català. Segons la darrera enquesta, només un 10,3% de la població parla habitualment aquesta llengua. La tipologia de la població té molt a veure perquè un 40% dels habitants han nascut a l'estranger. Avui volem conèixer diferents iniciatives que es duen a terme des del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet per promoure l'ús del català fora de les aules. I per això tenim amb nosaltres l'Oriol Canals i el Toni Mercadal. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos. Primer de tot, podem comentar una miqueta aquestes dades, no? Dèiem, abans de començar l'entrevista, dèiem que el 40% han nascut a l'estranger, 28% són estrangers. Com funciona això?
Sí, sí, perquè és veritat. És a dir, les enquestes d'usos lingüístics, que són les que nosaltres tractem, les de l'any 2023 ens ensenyen un panorama que sabíem que ja era previsible, una mica crític en el terme dels usos lingüístics i de la transmissió del català. I aleshores, clar, això s'explica d'alguna manera per la composició demogràfica de la ciutat. El 40% de les persones que hi viuen han nascut a l'estranger i després, a més, el 20% de les persones també han nascut a la resta de l'estat espanyol. Per tant, només un 40% de les persones han nascut a Catalunya i, a més, un 8% només tenen el català com a llengua inicial. Per tant, aquesta fotografia ens podria imaginar que tot és una mica difícil, però alhora també hi ha com brots verds i hi ha coses com bastant positives. Per exemple, les dades de coneixement d'ús del català d'aquestes enquestes també ens diuen que el 85% l'entenen, o que el 60% el parlen, o més o menys el poden parlar. Per tant, hi ha esperança, hi ha moltes persones que fan uns usos de la llengua que ens permeten a nosaltres crear espais d'ús, que és una mica el que hem vingut a fer, explicar els nostres espais d'ús i oferir possibilitats, doncs, per desenvolupar el català en tota aquesta població.
Abans de parlar d'aquests espais d'ús del català, explica'm una miqueta què fa el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet, no? Se'l coneix més, doncs, pels cursos de català, no? Sí. Doncs fem una miqueta així una radiografia ràpida d'aquest servei.
Nosaltres, el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet i a tot el consorci a tot Catalunya, tenim dues missions principals. D'una banda, ensenyem la llengua i d'una altra, fomentem l'ús de la llengua a la ciutat. Per tant, la part d'ensenyament al nostre centre, doncs estem parlant d'unes 4.400 inscripcions anuals. Ara mateix, només aquest trimestre, estem fent 73 cursos simultanis i tenim 17 aules obertes. Per tant, l'activitat és bastant frenètica. A més, tenim diverses modalitats de cursos, n'hi ha virtuals, n'hi ha semivirtuals, la majoria són presencials i, per tant, tenim moltíssima feina a fer. I després, per una altra banda, ens dediquem a fomentar l'ús de la llengua a la ciutat i aquí és on entra, doncs, la nostra relació, doncs, amb el municipi, no?, amb els ajuntaments, amb les associacions de comerciants, amb les escoles i instituts, amb tots els nostres agents i col·laboradors amb qui intentem fer una xarxa i treballar conjuntament, doncs, per assolir, doncs, això, foment de l'ús.
Quines són les necessitats? D'on hi ha més necessitat de cursos? De nivells baixos? Ara hi ha molta gent que ha de fer el C2. No sé, com està l'oferta i la demanda?
Sí, nosaltres fonamentalment el 65% de la nostra oferta són de cursos bàsics i inicials, 65%. El que passa que hem constatat també que l'itinerari de les persones que comencen a fer els cursos bàsics cada vegada s'allarga més, per tant hi ha un interès més a continuar l'itinerari formatiu, doncs que dels bàsics se'n van cap als elementals, cap als intermedis, cap als suficiències. Per això abans estàvem parlant de l'ordre del 70% i ara hem baixat una mica 65% perquè els altres cursos doncs, estan més plens i hi ha més interès doncs, a allargar. I pel que fa al C2, doncs, demà precisament, és demà dimecres, és la inscripció.
Demà és dijous.
Demà és dijous, perdó. És veritat, demà dijous, si confonc la ciutadania vaig malament.
Comença avui.
Sí, avui és el torn preferent, d'alumnes preferents, i demà serà el gruix d'alumnes que s'inscriuran al C2 semestral en la convocatòria de febrer.
Coneixent tot això, parlem ara d'aquests espais que dèieu d'ús del català. Fa molts pocs dies, la setmana passada, si no m'equivoco, vau començar una nova iniciativa que era un voluntariat express, no?
Sí.
A veure què és això del voluntariat express i el per què i com ha anat.
A veure, el voluntariat express, de fet, la idea era muntar una espècie de speed dating lingüístic en algun espai neutre, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, no un espai classe ni en els espais habituals, sinó buscar muntar aquest voluntariat express en algun punt concret de la ciutat, en aquest cas el Café Olé, per intentar ajuntar aquell dia doncs, un seguit de persones perquè fessin un tast, diríeu d'alguna manera, del que és el voluntariat. No? La idea és reproduir aquest speed dating i fer-lo lingüístic amb la idea d'ajuntar aquella gent, que tinguessin durant una hora l'oportunitat, cada 5 minuts, de canviar de parella, poder parlar amb persones diferents, i que així després, quan tinguessin una idea una mica de com funciona això, el voluntariat, si els agradava la idea, si amb alguna persona havien tingut una certa afinitat, poguessin a partir d'aquí fer una parella lingüística més clàssica, diguem-ne, que és aquella parella que es troba doncs, una vegada a la setmana, sí, per parlar en català.
Com heu fet la crida? Perquè era gent que ja formava part, ja hi havia voluntaris, eren gent que no ho era, perquè suposo que la intenció és posar en contacte gent que no forma part encara d'aquest programa.
A veure, la crida, diguem-ne, en si mateixa sí que va intentar incloure a tothom, no? Els que ja hi eren, diguem-ne, per tant, voluntaris i aprenents lingüístics, alumnat dels nostres cursos perquè potser encara no s'hi han apuntat, tot i que nosaltres en fem difusió habitualment, però la idea era que fos oberta a tothom, absolutament a tothom. Per tant, quan em van fer la difusió, la idea era que fos una activitat oberta a tota la població, a tota la ciutat, i que s'hi pogués apuntar qualsevol persona. De fet, clar, nosaltres sempre busquem, perquè això és el que sempre anem buscant, evidentment, usuaris, tant aprenents com voluntaris, però sobretot també busquem sempre molt voluntari. Sí, sempre és potser una mica més difícil trobar voluntaris i voluntaris, diguem-ne, que vulguin participar del programa, i tot i que, evidentment, també buscàvem aprenents, doncs la idea de muntar activitats diferents sempre és també amb l'objectiu d'intentar captar, diguem-ne, gent, perquè aquesta activitat, que en aquell moment era puntual, tingui continuïtat després.
Fareu més voluntariats express?
A veure, com que la cosa crec que va anar força bé i va ser bastant divertida bueno, això, en general va anar prou bé, la idea era que sí, que fos una activitat periòdica, recurrent, i la idea és que es vagi repetint al mateix lloc, a la mateixa hora, per tant, els dimarts, de 7 a 8, allà al Café Olé, el darrer dimarts de cada mes.
És important que sigui en un espai, com deies al principi, no? Un espai que no és on habitualment passen aquestes coses, no? El Café Olé és un bar musical, fan moltes altres coses també, a part de bar musical, però bueno.
Sí, a veure, jo parlava d'un espai neutre, és a dir, com, més que un espai neutre, busquem espais segurs d'ús, que se'n diu, més concretament o més tècnicament, amb aquesta idea d'intentar treure sempre el català del que és l'aula i dels cursos més típics i dels llocs més clàssics, diguem-ne, on en principi es fa servir el català i on la gent, diguem-ne, el fa servir de manera sense pensar-hi gaire, diguem-ho així, sobretot els cursos. I també lliga amb la idea que, en aquest cas, amb el Café Olé era un establiment col·laborador ja del voluntariat, per tant, un establiment en què ja hi havíem parlat i que assegura un espai on els nostres alumnes, independentment d'això, el voluntariat després hi poden anar i fer pràctica lingüística si volen, perquè ells ja estan al cas i col·laboren en tot això, com molts altres establiments de la ciutat. I per tant ens interessava que aquest voluntariat després concretament se situés en un lloc d'aquest perfil, no? Que fos fora una mica del que és el cicle habitual, diguem, dels cursos i de tot plegat.
Per què són importants els voluntaris i per què costa tant de trobar-los?
A veure, costa de trobar-los perquè al final estàs demanant a la gent, no?, que dediqui una part de la seva vida, diguem, a donar un cop de mà a moltes persones que estan aprenent català i que potser si no és així els és més difícil trobar algú en qui fer pràctica, no? I quan dic que costes, trobem voluntaris i sempre trobem molt bona, boníssima gent que ens ajuda i que es fa voluntària i que participen del voluntariat i de moltes altres activitats que organitzem, eh? Però evidentment sempre costa, perquè potser la teva vida, diguem-ne, no et permet en certs moments, no, dedicar un temps a poder ajudar a una altra persona, per exemple, a parlar català. Sí?
Què cal ser? Com ha de ser un voluntari?
A veure, no cal un perfil gaire específic, tampoc. És a dir, l'única cosa sí que és que s'ha de ser major d'edat, això sí. Vull dir, necessitem que siguin majors d'edat. I a part d'això, no requereix res més que ser capaç de parlar en català. És a dir, no estem parlant de fer classes de català, estem parlant de simplement fer conversa amb una persona que n'està aprenent.
I per tant, normalment és un cop a la setmana?
Es demana que es comparteixin, si pot ser, un mínim de 10 trobades, de 10 hores, amb la persona aprenent, diguem-ne. Generalment s'acostuma a proposar això, que es faci una trobada per setmana, durant una horeta, si durant 10 setmanes consecutives, si pot ser. Però al final, el voluntariat se'l munten els mateixos voluntaris i aprenents, és a dir, tu pots trobar-te quan vulguis, a l'hora que vulguis, on vulguis, perquè es tracta de fer conversa i, per tant, no cal que sigui en un lloc específic ni cal que sigui un dia específic ni en una hora concreta. Sí? Tu pots trobar-te per anar a comprar al mercat o per anar a fer un cafè o per fer qualsevol activitat que tinguessis programada.
Si algú vol ser voluntari, si algú ens està veient i vol ser voluntari, què ha de fer?
A veure, és fàcil, ens pot trucar al Centre de Normalització Lingüística, al 93 403 2020, o enviar un correu al bxl.l'hospitalet@cpnl.cat, o entrar a la nostra pàgina web, cpnl.cat/lh, i allà ja hi ha un enllaç concret al voluntariat, on directament et pots apuntar en un formulari que hi ha específic per voluntaris o per aprenents. I qualsevol dubte, sempre contactant nosaltres.
A banda del voluntariat, que és una cosa que ja es coneix més, potser una altra acció que potser es coneix menys, però que també ja porta uns quants anys, és la coral Veus del Món, que és la coral del CNL en col·laboració amb l'EMCA, que és un tàndem amb l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Com va néixer la idea de fer una coral i com funciona aquesta coral?
Aquesta coral ve gràcies al projecte Tàndem, que organitzem amb l'EMCA, com tu has dit, i que a més ara està conduïda amb èxit i sensibilitat per la Mònica Peig, que és dels tresors i secrets de l'èxit d'aquesta experiència. I buscàvem això, trobar aquest espai d'ús amable, controlat, divertit, on a més els aprenents de català poden no només cantar, perquè qui canta el seu mal espanta i és una cosa molt positiva per l'esperit, sinó que a més pots practicar la llengua amb voluntaris que també participen en la coral i això no queda a les parets de l'Ateneu de Cultura Popular, que és on s'assaja, sinó que a més es fan concerts durant l'any i clar, tot plegat crea unes sinergies, unes aliances, unes relacions humanes extraordinàries. Jo crec que això és una de les claus del projecte de la coral. I enllaçant amb això del voluntariat, el que sí que voldria dir és que ser voluntari lingüístic, el guany no el té només l'aprenent, el guany també el té el voluntari, perquè es comparteixes coses d'un altíssim interès i jo crec que les dues parts hi surten igual de guanyant, eh? És una cosa molt, molt positiva.
Doncs, si us sembla, vam anar a visitar la coral en un dia d'assaig i hem fet aquest petit reportatge per veure com funciona la coral Veus del Món. Anem a veure-ho.
Doncs Doncs és un projecte que ja va començar l'any 2018. És una col·laboració, un tàndem entre el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet i l'Escola Municipal de Música, Centre de les Arts, i va sorgir com una manera de treure el català de les aules en un àmbit diferent, lúdic i, evidentment, musical, perquè tant alumnes als nostres cursos com voluntaris que s'hi volguessin afegir doncs poguessin fer un assaig setmanal de cançons en català i actuacions al llarg de l'any.
És més interessant cantar i aprendre català. És fora de curs i puc fer amics i practicar, parlar, parlo més. I m'agrada la lletra de les cançons, són molt boniques.
L'experiència de cantar amb Veus del Món és molt positiva en la meva vida, perquè aquí tinc molts amics i practico el català, que és una llengua que m'agrada molt parlar. Me va apuntar perquè sentí que estava molt sola i volia tenir amics i cantar.
Jo sóc de Galícia i quan vaig arribar a Catalunya, a Barcelona, ja em recordo que em vaig apuntar, apuntar-me a classes de català, però després per temes d'horaris, de treball i demás, no vaig poder continuar. I després, per raons de treball, vaig estar una temporada a l'atur i ahir vaig començar a pensar que era una bona activitat per millorar les meves possibilitats laborals.
Aprendes las letras de cierto modo, las vas memorizando. Aparte, aquí también nos hacen integrarnos entre todos nosotros y es como un segundo hogar. Compartes no solamente el idioma, sino también experiencias. Yo trabajo y tuve que dejar los estudios, el catalán, y lo único que me queda ahora es el coral.
Dèieu que la coral és un... que ha tingut molt d'èxit, no sé si és així, si no...
Sí, és una experiència d'èxit. Per nosaltres és una experiència d'èxit, sens dubte.
Per la implicació de la gent, perquè...
Sobretot per l'energia que hi ha en aquest grup de persones. O sigui, tu fas música i fer música és el que dèiem abans, no? L'esperit ja en surt beneficiat. Però hi ha històries humanes i es comparteixen moltes coses. Per nosaltres, evidentment, el nostre interès és crear aquest espai d'ús perquè els aprenents puguin practicar la llengua, d'acord? Però un cop tenim això, tenim la música, tenim les relacions humanes, tenim els concerts, tenim les sortides, tenim els assajos, comparteixes coses entre persones i això em sembla que no té preu. No? Això, per això ens interessa tant treure el català de les aules, perquè dins d'una aula, és una mica el que dèiem abans, dins d'una aula hi ha un entorn més formal, però en un entorn més informal és quan el català també pot ser més quotidià, més normal, no? més fàcil. I part del nostre compromís és a facilitar l'ús del català entre les persones.
Parlaves abans, al principi hem parlat de dades que no semblaven molt bones, de brots verds, d'experiències d'èxit, però quina penseu que és la clau de que costi tant parlar en català i sobretot a la gent jove els hi costi tant parlar en català?
Bé, a veure, la gent jove. Escoles i instituts són el principal planter de parlants de català en una població d'origen tan divers com el nostre, no? I aleshores el que sí que veiem és que tots aquests joves tenen la competència, és a dir, ells aprenen català tant a les escoles com als instituts. Ara bé, de la competència a l'ús, hi ha un camí a recórrer. I aquest camí a recórrer doncs, té a veure amb aquesta visibilitat del català, té a veure amb les activitats, que l'ús sigui normal a la ciutat, que sigui visible en tots els ordres, en tots els àmbits, i aquí és on nosaltres, a l'Hospitalet precisament, necessitem doncs, prestar molta atenció, posar-hi molta sensibilitat i ajudar doncs, les persones que aprenen la llengua a poder-la practicar. És un dels nostres compromisos amb els nostres alumnes, és que venen amb nosaltres, aprenen català i quan surten al carrer els costa molt trobar interlocutors. Per tant, la ciutat ha de trobar aquesta mirada lingüística i ha de trobar aquesta manera d'acollir doncs, per afavorir això, la cohesió social, per afavorir la igualtat d'oportunitats, especialment d'aquesta gent jove que són la gent del futur.
Doncs Oriol i Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar aquestes experiències d'ús de català fora de les aules. Esperem que tinguin molt d'èxit i que el voluntariat express, doncs, funcioni bé i que aconsegueu molts voluntaris. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies
per convidar-nos.
Avui a la secció que ens expliques tenim amb nosaltres a quatre alumnes de l'Institut Jaume Botey per parlar-nos de ciència. Concretament de dos experiments que han fet al centre d'una forma molt pràctica. D'una banda han construït molins eòlics i d'una altra han treballat l'estat de la matèria. Els nostres convidats d'avui són la Vanessa Quispe i la Núria Molina i l'Unai Álvarez i la Paula Nieto. Ho he dit bé? Sí, no? No m'he equivocat, no?
Vale, perfecte.
Doncs comencem. Comencem pel costat dels molins eòlics. Vanessa, com va anar el tema? Quan vau fer aquests projectes?
Vam fer fa algunes setmanes per la Setmana de la Ciència per investigar com canvia l'energia natural a una que també és natural.
Les transformacions.
Les transformacions de l'energia. Sí. En concret, de qualsevol tipus d'energies o d'energies renovables?
Les renovables, principalment.
Sí? Vale. Llavors, havíeu de construir, què és el que havíeu de construir, Núria?
Havíem de construir un molí amb l'objectiu de passar d'energia eòlica a energia elèctrica.
Vale. I llavors, com us va organitzar en grups o va ser una cosa individual?
Sí, en grups. La mestra ens va posar, ens va preguntar primer amb qui volien i després mitjançant si ens portàvem bé i després també si jo volia anar amb la Paula, però si la Paula no em feia bé, doncs no em posava amb ella. Però bueno, els grups van estar acertats.
Molt bé. Vanessa, llavors, això forma part de quina assignatura?
De tecnologia.
Vale. I llavors us van donar quines eines, quins materials havíeu de treballar?
En cartró, amb aquest generador i amb goma eva.
I goma eva, vale. I us van dir, us van donar uns planos de com havia de ser, o els vau buscar vosaltres?
Vam inventar nosaltres, amb la nostra imaginació, com volguéssim.
Sí. No vau buscar informació a internet?
No. Bueno, la mestra ens va dir una mica l'estructura, com hauria de ser, on hauria d'estar el motor i com connectar-ho, però ho vam fer nosaltres.
Perquè, per exemple, jo estic veient que les pales de cadascun dels ventiladors són una mica diferents.
Sí.
Sí? Sí. Com sabies tu com les havies d'orientar? Això us ho va explicar la mestra?
Perquè si ho posàvem recte no es veia molt, no funcionava i no girava. Llavors tenien que inclinar-la un poquet perquè giri.
Ah, és a dir, i això ho vas saber des del principi o un cop que ja ho tenies muntat vas dir, mare, ho he fet malament, tornem-hi?
Ho vam tornar a muntar una altra vegada.
És assaig-error, no?
Sí,
així s'aprèn, no? I les teves com són una mica diferents?
El meu grup ho va fer amb cartró, que vam reutilitzar i ens va passar el mateix que a la Vanessa, a tota la classe. A l'hora de fer la prova del secador ens vam donar compte que com les aspes eren rectes no tenien per on rebre l'aire. Llavors les vam doblegar i després sí.
Llavors l'objectiu era enfocar un secador cap a aquestes, les aspes d'aquest molí i havia de produir llum.
Sí. Sí.
Què va passar?
No va funcionar.
No va funcionar? Oh, com és això?
Va produir energia, però no la suficient, i com l'aire tampoc tenia molta força, el molí girava, però no molt ràpid, i llavors el llum no va encendre.
Perquè, a veure, ensenyeu-me on teniu vosaltres el llum.
Nosaltres aquí.
Això és el llum aquí. I això és el llum. Vale. Llavors, la llum no es va encendre. No. Però com sabíeu que arribava electricitat? Perquè podia ser que, igual que les aspes al principi, tampoc funcionaven, però vau poder constatar que arribava l'electricitat?
Sí.
Sí. Com?
Perquè ho vam mesurar amb un multímetre.
Un multímetre. Vale. Sí. I com ho mesuràveu? Com funciona això? No sé, Vanessa, com, bueno, com funciona?
Perquè aquestes parts estaven abans sense aquesta capsa.
Sí.
Llavors posaven el multímetre aquí i mesuràvem l'aire.
I sabeu, us en recordeu? No sé si això ja és una pregunta de massa, igual és massa, eh? Quanta electricitat es necessitaria per poder encendre la llum?
No.
No us en recordeu, no? Bueno, ens ho apuntem després, li preguntarem a la vostra mesa. Anem a buscar l'altra part. Vosaltres també va ser per la Setmana de la Ciència, els vostres experiments?
Exacte. Sí.
Molt bé. I què és el que vau estudiar? Unai.
Doncs nosaltres això ho vam fer per veure com estan les molècules a dins de cada estat de la matèria.
És a dir, vau estudiar els estats de la matèria.
Sí.
Vale? I per representar quins són, bueno, primer, quins són els estats de la matèria? A veure.
Sòlid, líquid i gas.
I gas, vale. I llavors, depèn de com estan les molècules, no? És cadascun dels estats, no? A veure, en quin estat estan... M'ho pots ensenyar en aquestes boles, representar...
Si no, aquí també ho pots veure.
Sí, a veure, vale.
Que el sòlid està com en un cub,
sí,
i simula que les partícules del sòlid estan juntes,
uh-huh,
i ordenades perquè no es mouen.
Uh-huh.
I després el líquid...
És també el mateix, però estan juntes, però no estan unides, uh-huh, i doncs es mouen.
Es poden moure.
I el gas no estan unides, estan separades i ocupen tot l'espai xocant contra les parets.
Llavors, en aquesta representació, el que volíeu demostrar és que depèn de com estan les molècules, és o sòlid o líquid.
Exacte.
O gasos, vale. Suposo que també vau treballar en grups, vosaltres.
Sí.
Sí? Va ser difícil, com elles s'havien equivocat amb el tema de les aspes, Unai, vosaltres us vau equivocar o des del principi sabíeu què havíeu de fer?
Jo a la meva classe no ho vam fer amb grups, ho vam fer individual.
Individual.
Uh-huh. I a nosaltres ens van dir... Heu de fer això, busqueu-vos la vida.
Sí.
Heu de, doncs, fer-ho.
I vau buscar informació, o amb el que havíeu après a classe ja ho sabíeu?
Una mica amb tot, jo crec.
Sí.
Vam haver de buscar una mica d'informació per saber com fer-ho i com estructurar-ho, però des de classe també, amb el que ens han ensenyat, doncs...
Aquest va ser el que tu vas fer, Paula?
Aquest és d'una companya meva, no és meu, però està molt xulo.
Ah, i per això l'has portat ara.
Per això l'hem portat.
La teva companya. En aquell d'allà hi ha una canyeta, per què servia això? Què volíeu demostrar
això
amb això?
Ho vam posar per, doncs, representar el gas, que quan bufaves s'expandia per tot.
Es movien ràpidament.
Mm-hmm. Principalment servia per això, però ja no funciona,
bueno,
perquè
no funciona,
crec
perquè
que s'ha trencat una mica.
Sí, bueno, perquè ja fa dies, no, que vau treballar aquestes coses. Abans d'entrar, la vostra mestra ens deia que no només vau practicar l'estat de la matèria així, amb aquesta representació física, sinó que la vau representar també a classe d'una altra forma. Com la vau representar?
Bueno, estàvem a classe i com ens movíem per la classe per veure com es movien les molècules i corríem per la classe per veure això.
Éreu molècules de gas.
Sí, exacte.
I us anàveu donant
i anàvem corrent,
cops contra la paret, sí, i aquestes coses. Ha de ser molt divertit, no?, treballar així.
Va ser molt divertit, sí.
En quina assignatura heu treballat això, Unai?
Això ho vam fer en física i química.
A física i química, molt bé. Vale. Ara el que m'agradaria saber és, aquests experiments, que bueno, doncs tenen certa complexitat, què ha estat el més difícil per vosaltres, en el vostre cas? Què és el que més us ha costat?
Fer el molí.
Fer el molí?
Sí.
Per què?
Perquè teníem que encontrar la forma que fos molt circular i era molt difícil fer-ho així.
És a dir, que la tècnica d'aconseguir... No sé si a tu se te't donen bé les manualitats i la tecnologia o no.
M'agrada. M'agrada fer manualitats i la tecnologia.
Bueno, llavors, et va costar una mica, però bé, no? La recompensa. Jo,
sí,
si ho hagués de fer, no sabria per on començar, eh? Jo ja us ho dic. I a tu, Núria, què és el que més et va costar?
Bueno, en el meu grup no vam tindre moltes dificultats, va estar bé. Potser aquesta part superior sí que és veritat que ens va costar una mica més, de que tingués la forma i que ho pogués agafar, el motor també, però bueno, va estar bé. La caseta... bueno, això tenia decoració, però això no estava així, però ara, bueno, ara no. I la caseta també vam tindre alguna dificultat, però bueno, va sortir.
A tu també t'agrada el tema de fer manualitats i la tecnologia o prefereixes altres coses?
Bueno, prefereixo altres coses.
Sí?
Bueno. Sí.
I vosaltres, quina va ser, Paula, en el teu cas, la dificultat de portar a terme
això? A veure, és veritat que hi ha més dificultats si ho fas sol o sola, però hi ha gent que ho va fer en grup, llavors tenia menys dificultat. Però jo crec que el més difícil és representar el gas, perquè com fas que xoquin molècules contra les parets? Uh-huh. És una mica més complicat.
I en aquest cas, a veure si puc... Ah, hi ha menys boletes, no?
I estan com amb un fil perquè et xoquin amb les parets.
No sé si es veuen a la càmera, ho deixem així per veure si es podem enfocar, no? Estan en un fil per representar que no estan en un lloc físic parades, sinó que estan com en moviment. I per tu, Unai, què és el que va ser més difícil?
A mi... Jo crec
aquest,
que
aquest és el teu?
No, aquest tampoc és el meu.
És d'una altra companya, no?
Sí. Molt bé. Per mi el que més em va costar va ser trobar la forma de representar els estats, perquè sí. És...
Com ella diu, no? Com representes el gas, no? I com vas representar tu el gas?
Jo ho vaig fer més o menys així. Sí? Vaig buscar llocs transparents per on posar les boletes i després vaig fer com això. Vaig posar una canyeta i vaig bufar.
No sé si... què penseu vosaltres de treballar la ciència d'aquesta forma? La ciència no és una cosa fàcil, no? Hi ha gent a la que li costa molt, les mates, la física, i la química i aquestes coses. No sé si us agrada el tema de treballar la ciència d'aquesta forma.
Jo crec que sí, i s'aprèn molt més, que no... Bueno, és més divertit.
I ho entens més? Ho interioritzes
sí,
més?
Perquè sí, perquè t'has de buscar la vida per fer-ho, i doncs...
I tu, Paula?
Jo crec que és una manera més creativa d'aprendre els estats de la matèria i jo crec que és molt divertit fer-ho així.
Tu creus que has après més? Que potser no entenies... Jo què sé, el gas és difícil, estem envoltats de gas, no? Però és difícil de veure, no es veu, no?
Claro.
Normalment, el gas.
Jo crec que m'ha facilitat més aprendre, sí.
Molt bé. Tu, Núria, t'ha agradat això?
Sí.
Preferiries estudiar d'una altra forma?
No. A mi m'ha agradat, perquè quan tu fas directament, també veus com més, amb la teva experiència pròpia, pues veus, potser et fixes més i et queden més els passos que necessites, i característiques, i curiositats sempre queden més. I els exemples de la Maite també són molt bons.
La Maite és la teva profe,
sí.
De tecnologia.
No, de física.
De física i química. Sí. Què és el que tu creus que has après? No? Ells deien que potser han interioritzat millor els estats de la matèria,
sí.
Però fent això, què és la cosa que dius, ostres, això no ho sabia i ara ho he après?
Jo crec que si ho hagués fet d'altra manera, les transformacions de les energies no les hagués agafat bé, però bueno, amb aquesta maqueta les transformacions han sigut fàcils d'aprendre i jo diria que sí, les transformacions, diferents energies ja les coneixíem, però això, les transformacions.
Vanessa, t'agrada aprendre així? Preferiries fer-ho d'una altra manera?
Prefereixo així,
sí?
Perquè és com una manera de que tu experimentes, a part de que ho veus, saps com l'has format tu mateix. I és com una experiència que se't queda gravada.
Perquè tu has hagut d'allà, no?, d'innovar,
sí.
I de crear. I... Us agraden les ciències en general? La Núria deia que no és molt de ciències. Us agraden les ciències?
Prefereixo física.
Prefereixes física, més que tecnologia, però t'agrada la ciència llavors.
Sí.
I tu, Núria?
Bueno, a veure, és que per mi tecnologia és més fàcil,
sí.
Però bueno, estan bé, perquè com ho fem didàctic, al final, sempre els mestres també intenten que d'una manera o altra pues, se't quedin les coses, llavors, però sí que prefereixo tecnologia, jo crec.
Prefereixes la tecnologia. I vosaltres sou molt de ciències, física, mates, o sou més de lletres, de... Paula.
A mi m'agrada molt la ciència, però com ja ha dit la Núria, és una mica més difícil. Però sí, a mi m'encanta la ciència.
I l'entens bé? No resulta difícil?
Sí, bueno, difícil sí que és, però l'entenc bé.
I tu, Unai?
A mi tot això de les càlculs, mates, física i química, a mi m'encanta això.
T'agrada molt això, molt bé. Perquè vosaltres no ho hem dit en cap moment, quin curs esteu fet?
Nosaltres estem fent segon.
Segon.
Vosaltres també sou
segon.
Doncs Vanessa, Núria, Paula i Unai, moltes gràcies per explicar-nos com treballeu la ciència a l'Institut Jaume Botey per portar aquests experiments tan interessants que segur que ens han obert el món a les energies i a l'estat de la matèria. Gràcies per acompanyar-nos.
De res.
Aquesta setmana a la secció EOILH Explorers parlem d'un restaurant veneçolà que es troba al barri de Sant Josep, al Choroní, i ens ho expliquen dos alumnes d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet. Recordeu que podeu consultar el vídeo amb subtítols en anglès a lhdigital.cat.
Hey Francis, you are from Venezuela, aren't you?
Yes, I am, Miquel.
I've seen a Venezuelan restaurant here in Hospitalet that sponsored the Hercules baseball team. Have you tried it?
Of course, Miquel. It's one of my favorite places to eat Venezuelan food. By the way, did you know that Choroní is a beautiful town on the coast of Venezuela about an hour from my home?
Really? I didn't know that.
Yes, Choroní has blue, clear beaches and amazing landscapes. Many farmers grow cacao on their lands.
Wow, I definitely have to go there. What can you tell me about that restaurant?
Well, it was founded by Daniel and his wife Norquis about 8 years ago. They wanted to offer typical Venezuelan food, a place where people can enjoy the most famous dishes of Venezuela cuisine mixed with Mediterranean flavors.
Sounds delicious.
Oh, it is. The arepa, a round white or yellow cornflour patty, is the queen of the menu. You can fill it with cheese, ham, pulled chicken, and whatever you like. They also serve other popular Venezuelan dishes like tequeños, tostones, cachapa, and pabellón criollo.
Wow, so it's a real taste of home.
Exactly. Choroní has become a meeting point for Venezuelan and Spanish people. In recent years, the demand for Venezuelan food has grown a lot. Many immigrants miss the flavors of home. That's how the idea of offering these dishes was born. The meals are simple but nutritious, made with local ingredients. Step by step, the restaurant has become a favorite because of its price and quality.
That's amazing. Do they also make cocktails?
Yes, they do. They prepare one of the most favorite Venezuelan homemade drinks, guarapita.
Guarapita? What's that?
It's made with aguardiente, a popular alcoholic drink, and fruit juice, usually orange, but nowadays people make it with a lot of different flavors.
That sounds great, but tell me, is Venezuelan food the same as Colombian food?
Not exactly. They use similar ingredients, but the way they prepare the dishes is different.
Interesting. I can't wait to go there.
You'll love it, Miquel. And churros.
L'obesitat infantil s'ha convertit en un problema de salut pública que preocupa a les autoritats sanitàries. Per aquest motiu, des de Salut s'han organitzat xerrades a les escoles sobre alimentació saludable i sobre higiene bucodental. Hem visitat un d'aquests tallers, a l'escola Utmar.
Fomentar l'alimentació saludable i prevenir l'obesitat infantil. Aquest és l'objectiu del taller de nutrició i higiene bucodental que es va organitzar a l'escola Utmar de Pubilla Casas. Com fer un bon esmorzar i quins són els aliments més saludables, reduir els sucres i com prevenir la càries, són alguns dels consells que es van donar en aquesta xerrada. L'obesitat infantil s'ha convertit en un problema de salut pública que preocupa les autoritats sanitàries. Per això s'han posat en marxa iniciatives com aquesta per donar consells sobre l'alimentació saludable i els hàbits per combatre aquest problema.
Sempre s'ha de treballar perquè, a més, la incidència de sobrepès ha anat augmentant i més, per exemple, a la nostra zona. Per això és el treball també dels ambulatoris, treballar aquesta temàtica. També fem molt d'èmfasi amb l'activitat física, fomentar l'exercici, també la qualitat de la som, dormir bé i potser també reduir el temps que passem a les pantalles.
La dieta de nens i adolescents es caracteritza per ser desequilibrada. Hi ha un gran consum de dolços, sucres i greixos. Per això és important animar els infants a canviar els seus hàbits i consumir més fruites, hortalisses i llet, per garantir que tinguin els esmorzars més nutritius.
que vinguin agents externs i que els nanos vegin la necessitat doncs, una bona alimentació, una bona neteja bucal, doncs això és essencial per ells. Al final, el que parlàvem, no, la xerrada, el fer hàbits i que a poc doncs, vagin canviant una miqueta les tendències i que cada vegada doncs, portin doncs, esmorzars més saludables, hi hagi una neteja correcta doncs, després de dinar, d'esmorzar, llavors jo crec que és molt necessari.
Normalment porto entrepans amb carn, educat, molt educat, fruits secs.
Porto per esmorzar és entrepà i el que m'ha agradat de la xerrada ha sigut lo del raspall de dents i lo de l'alimentació saludable.
A vegades podria portar fruita, però no porto fruita alguns dies. El que m'ha agradat de la xerrada ha sigut això de com rentar-ne les dents perquè no ho sabia.
Amb activitats com aquesta, es lluita per reduir la prevalença de l'obesitat infantil i millorar els hàbits alimentaris dels infants i el seu benestar.
L'AMB organitza un seguit de plantacions d'arbres en parcs metropolitans en què participa l'alumnat de les escoles. Fa uns dies vam acompanyar l'alumnat de l'escola Folch i Torres a fer una plantada d'arbres al Parc de les Planes.
El Parc de les Planes compta amb arbres nous, tres espècies que ha ajudat a plantar l'alumnat de cinquè de primària de l'escola Folch i Torres. Amb aquesta acció, els infants han contribuït a la campanya de reposició de l'arbrat que cada hivern es du a terme en els parcs metropolitans.
Hem anat al Parc de les Planes per plantar uns arbres i una activitat molt divertida, la veritat.
Sí, la veritat ha sigut molt divertit plantar un arbre perquè nunca hem fet això.
Primer hem fet la grava, després hem tirat la terra, després hem regat.
Per mi la sensació seria molt, molt bonica i molt divertit perquè hem plantat aquest arbre i es farà ja molt gran, o sigui, ja és com molt xulo.
La plantació s'emmarca en el projecte Arrelat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, una iniciativa que vol fomentar el sentiment de pertinença dels infants al seu entorn més immediat i apropar-los al parc. L'objectiu és que els nens i nenes aprenguin a conservar l'espai públic en bon estat i, més concretament, a tenir cura de les zones verdes.
El que es pretén és que les escoles, no, que estiguin al voltant del parc, no, es facin seu al parc i puguin plantar un arbre, un jardí de papallones o el que s'escagui. En el que volem que els joves, no, tinguin cura de l'espai, dels arbres, del parc, vale? I tinguem, no, un millor parc per tothom, no?
A més, el projecte de plantació d'arbres vol sensibilitzar els infants de la importància de la biodiversitat, així com del valor mediambiental que tenen les zones verdes dins les ciutats.
Amb aquesta plantació d'arbres no només, no, planten un arbre, sinó el que descobreixen és totes les funcions que tenen els arbres per nosaltres, no, que són moltes, i que són molt necessaris tant per la nostra salut com, no, per el nostre benestar.
El projecte Arrelat arribarà aquests dies a una quinzena de parcs de la xarxa metropolitana.
Els sindicats d'educació han convocat un cicle de vagues que començarà l'11 de febrer davant el malestar del professorat per qüestions com el salari, la massificació de les aules i l'accés de burocràcia als centres educatius. La protesta arriba després de les manifestacions del 15 de novembre i del 24 de gener. Xavi Vilanova, delegat sindical d'Ustec Estès a l'Hospitalet, afirma que estan disposats a negociar sempre que es proposin solucions reals i adverteix que en el cas de l'Hospitalet l'emergència educativa és especialment greu.
Els sindicats sempre estan disposats a seure a la taula de negociació, però clar, això evidentment depèn del departament. De moment no hi ha hagut cap tipus de voluntat perquè no hi ha hagut cap tipus d'oferta al respecte i per tant de moment ho veiem complicat, però evidentment hi ha un marge, que són tots aquests dies, i dependrà per tant del departament que comencem amb un cicle de vagues, que es puguin extendre i que aquestes vagues doncs, siguin, com dic, sostingudes i per tant doncs, que siguin continuades. A l'Hospitalet és on vivim més clar, o almenys per la meva experiència, el que seria aquest malestar educatiu. No? El dir és que tal com està el sistema educatiu ara, no funciona, és un fracàs i és impossible, perquè no hi ha recursos, falten recursos, i sense recursos no podem, és impossible. No? Llavors ja la gent, la comunitat educativa està molt cremada en aquest sentit.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha iniciat aquest primer trimestre de 2026 el nou taller Civisme, rumors i addiccions als instituts de la ciutat. Formen part de les activitats formatives impulsades pel Departament de Prevenció, Convivència i Civisme. La voluntat és fomentar els hàbits cívics entre la població jove. Els agents cívics realitzaran un total de 15 tallers als centres educatius del municipi, en els quals participaran 264 alumnes de primer i segon d'ESO.
Aprendre la normativa de circulació del patinet elèctric, tallar les ales als rumors o fer un ús responsable del mòbil i les xarxes socials són alguns dels consells que han rebut els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Bisbe Berenguer. Formen part dels tallers de civisme on els agents cívics expliquen a adolescents de 12 a 14 anys petits gestos per millorar la convivència.
Sobretot s'intenta facilitar una bona convivència i que dins de qualsevol problema, circumstància que els hi pugui sorgir, hi han solucions. O sigui, hi han eines que no s'ha d'arribar a generar mentides, discriminacions o situacions d'odi o violència. Abans d'arribar a aquests nivells, hi ha moltes maneres de poder-ho prevenir.
Recursos com l'oficina jove, el punt de salut jove o el telèfon d'incidències de convivència i civisme poden ajudar en aquesta tasca als joves.
Sí, per saber més de, pues de les... reglas de la calle y esa.
Sí, de aprender a qué hacer y qué no hacer.
No conducir el patín más rápido, llevar casco, chaleco y eso.
Y no tirar basura en la calle y cuidar el medio ambiente.
Un dels aspectes en què els professors han demanat suport als agents cívics és conscienciar els joves de vigilar allò que pengen a les xarxes.
Bueno, yo no lo uso mucho y a mis padres me dicen cuándo usarlo y cuándo no. O sea, me dan tiempos limitados. Es importante, porque hay personas malas también que pueden revisar tus redes sociales y las cosas.
Els agents cívics també els han recordat que poden adreçar-se directament a ells al carrer sempre que tinguin qualsevol dubte.
El pròxim 7 de febrer se celebrarà un nou concert solidari Rock pel Xuclis a la sala Salamandra. Aquest esdeveniment forma part de la campanya de sensibilització de FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer de Catalunya. En aquesta ocasió, el concert estarà protagonitzat per tributs als Beatles i a ABBA, amb l'actuació de les bandes tribut The Beat Boys i ABBA Gold. L'objectiu d'aquest esdeveniment és donar suport a les famílies amb infants i adolescents amb càncer. Tots els diners recaptats del concert es destinaran als projectes de... Un cop més, l'alumnat de l'Institut Bisbe Berenguer, que participa en el programa Tàndem de Comunicació Audiovisual, ha preparat un informatiu amb notícies del seu centre. En aquesta ocasió, coneixerem el CIEI i la nova aula d'audiovisuals. L'alumnat ha participat en tot el procés d'aquest informatiu, tant en la producció com en l'enregistrament. Aquest és el resultat.
Bon dia i benvinguts al Telenotícies de l'Institut Bisbe Berenguer. Som els alumnes de tercer d'ESO, de l'Optativa de Comunicació Audiovisual, i avui us portem un recull de notícies sobre la vida del nostre centre. Aquests són els titulars d'avui. L'Institut Bisbe Berenguer compta amb una aula CIEI de suport inclusiu. Hem parlat amb la responsable i amb un usuari per saber com funciona. El nostre institut ha posat en marxa una nova sala d'audiovisuals. A la sala es pot fer servir el material de la maleta pedagògica d'audiovisuals, com ara càmeres i llums. Avui volem parlar-vos de la CIEI de l'Institut Bisbe Berenguer, un recurs essencial que forma part del nostre centre. La CIEI, és a dir, el suport intensiu per a l'escolarització inclusiva, és un servei pensat per acompanyar l'alumnat que necessita una atenció més personalitzada en el seu procés d'aprenentatge.
A la CIEI hi treballen professionals especialitzats que ofereixen suport educatiu, emocional i social, adaptant-se a les necessitats de cada alumne. Gràcies a la seva tasca, els estudiants reben un seguiment continu i eines per avançar amb èxit en el seu dia a dia.
La nostra tasca és que tot l'alumnat, el que tingui necessitats educatives especials, puguin estar a la classe amb un suport personal i fins i tot amb una adaptació curricular, que significa adaptar segons quines matèries, perquè puguin seguir les classes. No, tots els alumnes, vale, estan a la seva aula ordinària com a grup de referència. L'única cosa que hi ha unes hores específiques que l'intentem, bueno, que baixin a l'aula 003 per reforçar aquelles matèries que veiem que necessiten més, o perquè 6 hores al dia moltes vegades és una càrrega excessiva de treball per ells, i doncs d'aquesta manera és com treure'ls per motivar-los, per continuar motivant-los a l'hora del següent dia educatiu. I doncs treballem a partir de projectes o reforcem les matèries les quals estan a la classe, per exemple, tornar a explicar si no ha quedat entès, acabar de fer feina que necessiten algun tipus de suport més individualitzat.
Al nostre institut, la CIEI funciona molt bé i és un exemple d'inclusió real. Els alumnes que en formen part estan plenament integrats al centre. Participen en les activitats amb els seus companys i són membres actius de la vida escolar.
Pues fem un treball molt ajustat per al nostre nivell de cada matèria. S'organitzen en diferents hores. Fem, per exemple, mates. Cadascú fa el seu nivell. Doncs m'és molt agradable perquè estic amb gent que m'entén i que em fa trobar molt bé.
La CIEI del Bisbe Berenguer demostra que, amb els suports adequats, tots els alumnes poden aprendre, conviure i créixer junts en un entorn educatiu enriquidor.
Des del passat estiu, l'Institut Bisbe Berenguer ha donat un nou ús a l'antiga cantina del centre, un espai que ja no s'utilitzava. Gràcies al treball de l'equip directiu, aquest espai s'ha transformat en una sala de comunicació audiovisual, preparada per a la creació de continguts i projectes multimèdia.
A l'antiga cantina s'han fet obres i reorganitzat l'espai per convertir-lo en un lloc funcional i equipat. L'objectiu principal és evitar la pèrdua de temps que suposava haver de recollir, baixar i muntar material audiovisual cada vegada que es necessitava.
La sala és un antic hangar, sí, que s'utilitzava per depòsit en l'època que teníem la cantina, i des de fa molt de temps no s'utilitzava per res, només per un depòsit, i com no teníem més aules van decidir utilitzar l'hangar, transformar l'hangar en un espai audiovisual. La sala està a disposició de tothom, però sempre respectant l'horari de comunicació audiovisual, perquè són les dues assignatures, la de batxiller i la de tercer d'ESO, que l'utilitzen més.
Ara tot queda preparat i a punt per poder començar a gravar immediatament i aprofitar molt millor el temps de classe. La nova sala disposa de càmeres, focus i altres equips professionals, alguns dels quals provenen de la maleta digital, cosa que ha permès millorar encara més els recursos disponibles.
El departament ens va enviar una maleta digital i vam pensar que tancada tot el material dins de la maleta no tindria gairebé molt d'ús. Per tant, vam pensar que estaria bé doncs obrir-lo a tothom i crear un espai per deixar aquest material, i sobretot que l'alumnat de comunicació audiovisual amb la seva optativa ho pogués fer servir. I després hem comprat més càmeres amb els diners del PROA Plus.
Aquest espai s'utilitza a les optatives de comunicació audiovisual, però també queda obert perquè altres grups o projectes del centre el puguin aprofitar. Amb aquesta nova aula, el Bisbe Berenguer aposta per la creativitat, la tecnologia i la producció audiovisual dins de l'entorn educatiu.
Venim aquí a gravar, a fer entrevistes i a estudiar l'equipament que utilitzem.
Pues per gravar escenes, els plans i totes aquestes coses que faig a la meva assignatura. He vingut a aquesta sala alguna vegada amb la meva classe per veure una mica les càmeres, els auriculars, les llums. Sembla molt interessant i molt bonic, molt útil també, perquè així podem fer moltes coses.
Aquestes han estat les notícies del Telenotícies del Bisbe Berenguer. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Jimena i la Isabel de l'escola Patufet Sant Jordi, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Jimena, tinc 11 anys, soc de l'escola Patufet Sant Jordi, de 6è A. Us vinc a recomanar un llibre que es diu Males Bèsties. Es tracta de quatre personatges, que són males bèsties. Però hi ha un que es diu el senyor Job, que li diu als seus amics que siguin bons animals i aprenen a ser bons, que ser bons és millor que ser mal, que ser mal, perquè si fan el mal no aconseguirien res. Vaig conèixer aquest llibre perquè una mestra de l'aula d'acollida m'ho va dir, però jo pensava que no m'anava a agradar i després una amiga també ho va llegir i me'n va impressionar després de llegir-m'ho. Això té moltes parts que fa molta gràcia i també aprens a ser bo, no mal. Li recomanaria aquest llibre a les persones que estan també, que siguin mal, que estan fent el mal, però volen fer el bé.
Hola, em dic Isabel, tinc 11 anys. Soc de l'escola Patufet Sant Jordi i estic a 6è. Us recomano el llibre Em dic Goa. Es tracta d'una noia que té una vida una mica difícil, perquè l'han donat la notícia de que els seus pares es van separar i també que tindrà un germà. A classe li diuen boa constrictor. La veritat és que té una vida sí, una mica difícil perquè es sent molt nerviosa de tot el que passarà i el que està passant. Les seves amigues són Nadia i Anna i el seu amic, millor amic, és el Bru, que és com el seu germà. Tenia curiositat de llegir-me aquest llibre, perquè a la classe hi ha moltes nenes que s'estan llegint. Aquest llibre m'agrada perquè és una noia que té la meva edat, un any més, i pues, que està passant per aquesta edat de pues, les coses més... No té un ordre. Recomanaria aquest llibre als nens o nenes d'escoles de 6è que es poden llegir aquest llibre perquè potser estan passant per aquesta edat.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de ciència, concretament del programa Petits Talents Científics, i també us oferirem un nou capítol d'OILH Explorers. I a més, visitarem el Museu d'Història amb l'alumnat de l'Institut Jaume Botey. Us hi esperem. Fins dimecres.